Benvingudes a Fòrum de Ciència, un programa de Ràdio L'Escala que vol apropar-vos a la ciència, a les persones que ens ajuden a entendre el món i a fer-nos la vida més fàcil. Aquest acostament el fem amb entrevistes per conèixer de primera mà com són i què fan les persones que es dediquen, que es volen dedicar o que han dedicat la seva vida a la ciència.
Avui parlem amb Pol Morral Martí, enginyer industrial, molt arrelat i vinculat a L'Escala. Bon dia, o bona tarda.
Hola, bona tarda.
Enginyer industrial, enginyer que ve d'enginy, que ve de la paraula llatina ingenium, que alhora vol dir capacitat mental, de la que deriva una inventiva intel·ligent. Entenc que enginyeria és bàsicament l'aplicació del mètode científic cap a dissenyar productes pràctics. És així o és massa restrictiva la cosa? O...
L'enginyer no, és aquella persona que, com deies, utilitza la ciència però per resoldre problemes de les persones, no, del dia d'avui, no, de problemes tècnics, no, des de... Així com un científic doncs, pot dedicar la seva feina a aprendre, no? A investigar, a generar coneixement sense una necessitat clara d'una aplicació, l'enginyer típicament fa servir la ciència, no? Fa servir el coneixement per solucionar problemes més puntuals.
Seria el que diríem també tecnòleg?
Sí, exacte. Sí, per exemple?
I enginyer industrial perquè es dedica a la indústria, soluciona coses de la indústria...
Sí, el terme d'enginyer industrial podés una mica... L'origen és més històric, no? És a dir, al final hi ha enginyers, doncs hi ha enginyers químics, hi ha enginyers de ponts i camins, no? Hi ha enginyers informàtics, no? I tots aquests tenen una missió molt clara, no? I l'enginyer industrial doncs és una mica el que fa tot el que no està inclòs en les enginyeries més típiques, no? L'enginyer industrial de formació doncs estudia molt de càlcul, no? molta física, però estudia temes de química, estudia temes de programació, organització industrial, estudia temes també d'economies. És com una mica una enginyeria de cul de sac, no?
És com, home, no, molt ampli, amb moltes possibilitats.
El que es busca una mica en l'enginyeria industrial és que sigui una persona pues, versàtil, no? I que doni solucions en àmbits molt variats dintre normalment de la indústria, no? El que deia, com parlava, que era que podia l'origen era més històric, no? L'enginyeria industrial es va crear pues, amb les grans revolucions del segle amb les revolucions industrials del segle XIX, no? I allà el que feia falta era algú pues, que sapigués agafar, muntar una màquina, muntar una fàbrica per fer teixits, que sapigués calcular doncs, una caldera a vapor i que sapigués fer les transmissions per fer anar tots els telers. Surt una mica d'aquest moment.
Diguéssim, poca especialitat en alguna manera.
Exacte.
I després s'ha anat especialitzant potser més.
Sempre ha sigut bastant un enginyer bastant transversal, no? Bastant format en moltes coses i no res massa específic, no? I després sí que tant durant la carrera com després durant la vida professional sempre s'acaben doncs, especialitzant.
Seria l'enginyeria més tradicional en el sentit, jo que sé, per exemple, ja saps que som arqueòlegs, no? Si s'hagués de dissenyar un aqueducte romà, seria un enginyer industrial?
Bueno, precisament l'aqueducte romà podria agafar-hi el de ponts i camins.
En diuen civil, també, no?
Enginyeria, o enginyeria civil, podria ser, sí, segurament. Sí. Ara se'n diu molt, ja fa molts anys se'n diu enginyeria de ponts i camins i solen ser... la gent més intel·ligent de tots, deu ser molt complicada la carrera perquè però sí, els que fan carreteres, aeroports, ports, aqueductes, acostumen a ser enginyers de ponts i camins, que el nom ja hi porta bastant.
Seria més aviat un enginyer del que dissenyaria una fàbrica de salons romana.
Exacte, totalment. Si hi ha producció o indústria pel mig, llavors claríssimament.
Comencem pel començament. Diguéssim que com vas arribar a enginyer industrial? On vas estudiar aquí a L'Escala?
Sí, vaig, des de Pàrvols fins a batxillerat vaig estar estudiant aquí a L'Escala.
El batxillerat, de quina mena de batxillerat?
Vaig fer el batxillerat tecnològic.
O sigui que tu ja anaves per aquí, ja vas triar això perquè des de petit...
Sí, per què? Sí. Sempre de petit m'ha cridat la tècnica, no? Quan tenia un dels primers... Un record molt primerenc que tinc és muntant una mena de mecanos amb peces de plàstic de grosses que hi podies quebre dintre, no? I que m'han regalat els meus pares i recordo que aquella joguina li vaig donar molta sortida i des de llavors després van vindre els Legos i van vindre els mecanos i van vindre als 14 anys les motos, no? Jo crec que la meva moto deu ser la més desmuntada del poble perquè cada dia estàvem dient que si ara trec el tub, que si ja li poso uns rodillos més lleugers, que si no sé què.
O sigui que no vas tenir problemes en triar quina mena de batxillerat tecnològic.
Exacte.
Però lo de l'arquitectura familiar, no te va tirar?
No, jo crec que el meu pare va veure que al final un arquitecte és una mica una barreja entre un tècnic i un artista, no? I el meu pare ja devia veure que allò de l'art a mi no tindria futur i em va dir, ostres, l'arquitectura està molt bé, però jo crec que tu per enginyeria se't donarà millor, no?
Et va animar cap a un altre costat.
És a dir, que si hagués volgut fer arquitectura segur que m'hagués donat tot el suport, però bé, ja de veia que potser l'enginyeria era el meu fort.
I això, quan s'acaba el batxillerat, hi ha algun treball de recerca?
Sí.
Vares fer també d'això?
Sí. Jo penso que vau fer un bon treball de recerca, un treball de recerca important que va deixar el vostre institut en primera línia de la Lliga, no?
A veure...
Va ser molt xulo, normalment els treballs de recerca sempre són individuals, no? En aquest cas no recordo exactament per què, però ho van fer entre en Xavi Sala i jo, el van fer entre dos, perquè era un treball que d'una certa magnitud. Van fer una maquineta que era capaç de classificar peces, no? Per un costat entraven unes peces que eren diferents, no? I sortien per l'altre costat, però sortien classificades.
Diferents de forma.
Bueno, no, en aquest cas eren totes rodones, però unes tenien una ànima de ser i les altres no. I llavors hi havia un sensor inductiu que determinava si la peça que li passava per davant, que en aquest cas passava rodolant, tenia aquesta ànima de ferro, i si era així, doncs hi havia un actuador pneumàtic que l'expulsava per un costat i caia en una caixa, i si no tenia això, doncs acabava de rodolar, arribava al final d'una rampa i caia dintre una caixa, i quan hi havia la caixa estava plena, la caixa sortia i n'entrava una altra caixa.
Però això és el premi, no?
Sí. No, ens van donar diversos premis. Tinc una foto allà amb el senyor Jordi Pujol, que ens dona un premi a en Xavi i a mi, i el Cirit a la recerca, i després un altre de la Universitat de Vic i un altre de la Fundació Epson Ibèric, ens van donar...
O sigui, si tenies algun dubte de continuar amb aquest tema, aquí ja... Ho vas tenir clar.
Sí, és que m'ho passava tan bé que no pensava en fer coses d'un altre àmbit, no?
I on vas anar després a estudiar, doncs?
Després vaig baixar a Barcelona, vaig anar a estudiar a l'IQS, que ha sigut sempre típicament una escola molt bona en enginyeria química.
IQS?
Institut Químic de Sarrià. Feien enginyeria química i també feien enginyeria industrial. I a diferència de l'UPC, que és poder la més coneguda, no? Sí. L'Institut Químic... És una escola una mica més petita, no? una mica més així, més personal, no? I els meus pares havien pensat que allà estaria més vigilat, no? De més a prop. I
van no influeix gens el família, res.
Van fer molt bé, perquè realment la carrera em va anar molt bé.
5 anys. Estudiant què, per exemple?
Enginyeria industrial, doncs això, és una enginyeria super, super variada, no? Els dos primers anys són bàsicament física i química... Perdona, càlcul i física, i quan acabes càlcul comences física, després càlcul i després física, així durant un any, o dos, algú de química. És a dir, les assignatures dels dos primers anys són més científics, no? Sobretot molta matemàtica i molta física, algú de química... I després, a mesura que avança la carrera, entres en algunes assignatures més aplicades, no? Com ara la mecànica, temes de programació, temes de gestió, temes d'electrònica, electricitat, màquines...
Moltes pràctiques o...?
Sí, tot ho vas complementant sempre amb pràctiques. Però no poder pràctiques com les que ens imaginem de vaig a una empresa i ara faig una màquina, sinó pràctiques més de laboratori, més pràctiques... d'enginyeria bàsica, més de l'àrea de ciència, no?
I al final, un altre treball de fi de carrera. I sobre...
També, sempre hi ha un treball de final. El, jo vaig fer un treball de final de carrera que consistia en una simulació, fent servir una tècnica, es diu la tècnica dels elements finits, una simulació estructural d'un panell interior de la porta d'un cotxe. Allà, la peça aquella de plàstic on s'hi fixa la maneta i on s'hi fixa el reposabraços, doncs aquestes peces en la indústria, quan abans de fabricar els molles per injectar-los que valen centenars de milers d'euros, doncs el que es fa abans en oficina tècnica, no? es modelen, es simulen, es calculen, es mira que no puguin vibrar, no? Entrar en ressonància, que mecànicament siguin resistents, que no es deformin, que, bueno, hi ha una sèrie
que durin, més o menys, o no cal.
També hi ha... En aquest cas en concret no, però sí que hi ha mètodes per assegurar la durabilitat de les peces. No?
I quina era la base? Alguna innovació amb aquest treball? O era només... Com...
Era molt aplicat, era molt un cas real de... Que ja m'anava bé, perquè portava 5 anys només fent números i... I en aquest cas va ser un cas bastant real. De fet, el professor que em va portar el treball treballava en una... Era responsable tècnic d'una empresa que es dedicava a fer precisament aquest tipus de simulacions i em va treure... Mira, agafarem aquesta porta, era un històric, no era un model actual, era una porta que era una mica antiga, i va, farem aquest exercici. I bueno, vaig aprendre moltíssim.
I després, al final... al carrer, i què fas, què hago?
Sí, les enginyeries estan molt bé perquè t'ensenyen moltíssimes coses, però molt poc aplicades, i el que passa amb l'enginyer és que quan surts al carrer dius, ostres, no sé fer res, ara què faig, no? En el meu cas, quan vaig acabar la carrera, ja a través de la pròpia universitat, em van proposar anar a fer un màster als Estats Units, un màster en investigació. Era un màster conjunt amb la Penn State University, la Universitat de l'Estat de Pennsilvània, i en allà vaig anar a parar a un departament que feien vehicles autònoms, feien robotets, no? Com imagineu-vos, un robotet amb quatre rodes, no? Com una Rumba, però 4x4, diguéssim, per anar pel camp i amb tecnologia de navegació autònoma. Era capaç de detectar una sèrie de làsers i sensors, era capaç de detectar obstacles, tenia una webcam, no? Era capaç de veure línies marcades en el terra i tu li deies, ves al punt GPS tal, i ell, doncs, el solat se n'anava.
Era com un precursor d'aquests cotxes sense conductor?
Correcte, era un precursor del Tesla, sí. A petita escala, evidentment, i ja per procurar que, bueno, a petita escala, no? A nivell més de laboratori, perquè ningú es pogués fer mal, i va faltar poc, perquè també una vegada vaig fer una cagada i vaig estampar el robot contra una paret a 30 km per hora.
Sí, va durar poc.
El van salvar, el professor quasi m'envia cap a Catalunya una patada al cul. Però no, ho vam salvar i va ser molt interessant.
I vas anar amb beca o...?
Sí, em van donar una petita beca, que ara no recordo el nom, però era molt poqueta cosa, era sobretot per pagar temes de transport i manutenció allà.
Però finalment vas tornar a Catalunya.
Sí. Allà, de fet, em van oferir treballar per la Dunlop, crec que la Dunlop, un fabricant de pneumàtics, sí. Però en aquella època vaig enllorar una miqueta i vaig decidir tornar, que era això devia ser 2009 ja.
Vas continuar formant-te amb més màsters i més...
O treballant ja directament amb empreses o...
Bueno, quan vas tornar era el 2009, estàvem allò en les millors èpoques de la crisi, vaig estar un mes allò una mica a veure què feia, però vaig entrar a treballar en una empresa de Barcelona que feien disseny industrial per tercers, dissenyaven motos per la Buell o de tot, feien també... els productes aquests de la Leque, no?, per posar al microones, fèiem coses molt variades i a més tenia una línia de producte propi, i en aquí el que vaig anar a fer va ser, per una banda, industrialitzar aquests productes que eren propis de l'empresa, i per altra banda ajudava amb temes més de simulació i de càlcul al departament de disseny, i aquí vaig estar-hi un any. durant aquest any vaig fer un postgrau amb càlcul per elements finits, que era la tecnologia aquella que vaig fer servir.
Elements finits.
Sí, és un mètode de càlcul amb ordinador, diguéssim, que el que fa és agafar les peces i els... Com que tu quan tens una peça amb una geometria molt complicada, doncs no saps per on agafar-la, per dir-ho d'alguna manera, no? El que fa és la redueix en peces molt petites, no? Que són, des del punt de vista de càlcul, són més fàcils de manipular, vale? I fa com... a base de, no? És la metodologia del divideix i conqueriràs, pues, portada al càlcul, no? I vaig fer aquest postgrau per aprendre una mica més d'això, que és sobre el que havia fet el treball de final de carrer, que em va agradar molt. I res, vaig estar treballant aquest any en aquesta empresa d'aquí. I després, al cap d'un any, vaig entrar a través d'una enginyeria, vaig entrar a treballar a HP, a Hewlett Packard, a Barcelona. Sí. I en allà vaig estar un parell d'anys com a extern, fent treballant en el mercat de les impressores de gran format, amb les impressores de paper, impressores de... Aquí a Barcelona les impressores que es fan són les o bé les de despatx d'arquitectura, les que fan plànols amb les tradicionals, sí. plans grossos. I després també fan aquí a Barcelona dissenyen les maquinàries de... les impressores per imprimir... pues, pòsters tipus el de les parades de l'autobús o aquests cartells que forren els edificis.
Les lones aquestes.
És curiós, no? Una empresa tan multinacional com Hewlett Packard, que a més és una de les primeres que va desenvolupar calculadores programables, sí. Entenc, no? Que aquesta empresa tingui desenvolupadors a diferents països i entre ells a Catalunya.
Sí.
Com s'organitza una mica?
Això de Catalunya, en concret de Barcelona, va ser perquè al principi era molt barat fabricar impressores a Catalunya, no? I llavors, això parlo dels anys 80, i van muntar aquí a Barcelona una fàbrica i van veure que els tios que vivien allà eren bons i van dir, va, ara els hi deixem dissenyar alguna màquina també, no? I amb el temps es va acabar convertint. La producció la vam acabar perdent, ja va passar a fabricar-se tota l'Àsia i va quedar a Barcelona com un centre de desenvolupament d'impressores de gran format.
Perquè totes les empreses tenen, o les grans empreses, deuen tenir un departament, per dir-ho així, de persones que es dediquen a pensar en nous models, perquè el Hewlett Packard, com dius, ho tenia a diversos llocs, això.
Clar, Hewlett Packard està molt distribuïda, no? Té centres de producció on es fabriquen, no? Doncs a llocs on és típicament on és barat fabricar, no? A sud-est asiàtic, sobretot. I després té centres de desenvolupament repartits al món, allà on hi ha coneixement i on hi ha bons tècnics, no? I a Barcelona era un lloc. Molts centres de desenvolupament estan als Estats Units. Llavors, per exemple, a Barcelona el que es fa és molt disseny d'equips, no? Basat en tecnologies que ja coneixem, no? Però després hi ha l'HP Labs, no? Que són els laboratoris d'HP, que això està a Califòrnia, i allà fan doncs, els invents, són un equip de gent molt visionària, no? que els tanquen en una sala i diuen, va, vés a inventar el producte que vendrem d'aquí 30 anys. I igual tens una persona allà treballant amb ordinadors quàntics i amb impressió 4D i bueno, aquestes coses, no? Aquesta investigació més futurista, que
més
avui
bàsica,
poder no
sí,
es pot aplicar
sí.
Per res, però dius, ostres, hem trobat això que pot funcionar i en podem fer un producte. Doncs normalment aquestes coses sorgeixen en aquests laboratoris.
Però no acabaràs quedant aquí.
Segueixo? A HP vaig entrar per treballar amb les impressores 2D, vaig estar-hi un parell d'anys i després vaig saltar quan va començar el negoci de impressió 3D, vaig començar amb el tema de les impressores 3D i vaig estar-hi si vaig entrar el 2012, doncs fins al 2018, que va ser quan vaig conèixer la meva dona i vivíem a Girona i jo pujava i baixava cada dia de Girona
una
fins
mica
a
massa.
I llavors va sortir una feina de R&D aquí a Girona, una empresa que es diu Comexi, que fan també maquinària.
Però abans de continuar amb aquesta teva història, farem un petit pausa musical perquè ens hauràs de dir quina música escolliries si haguessis d'escoltar música en algun moment.
Doncs, últimament m'agrada molt escoltar l'Andrea Motis, que... que ho trobo que ho fa molt bé, és molt agradable i relaxa molt.
Ja està,
i tenen,
ja.
Tenen una cançó que és dels Amics de les Arts, que també és un altre grup que m'agrada molt, que es diu Louisiana i els Camps de Cotó, i la barreja d'Amics de les Arts i l'Andrea Montes és brutal.
Posarem una mica això.
Molt bé, sí.
Diu que ha anat fent el seu aire, que ha fet vida en mil ciutats, que ha dormit en llocs que feien feredat i que tu, mare, mai haguessis aprovat. Diu que està content, que tot va bé. Diu que està content, que tot va bé. Hi ha com unes coordenades. Diu que us ensenyi, que us ho posi al Google Maps. I diu que un dia de passada va fer nit en un poble i que s'hi va acabar quedant. Que és des d'aquí, des d'on escriu. Que és des d'aquí, des d'on escriu. Diu que té una casa lluny de tot i un 4x4, i quan baixa al poble a omplir el rebost, sabeu què li passa? Que despatxa un avi que li fa pensar en algú. Que li fa pensar en algú. Estimat noies i dones, diu que més d'una li va fer perdre el nord. Però diu que amb aquestes coses ja se sap. Quan menys t'ho esperes és quan tens un cop de sort. I que estan bé, que els hi va bé. Diu que estan bé, que els hi va bé. Diu que té una filla de 3 anys amb els teus ulls, pare, que ell sempre li parla en català. Fot molta gràcia perquè quan la posa al llit hi ha dies que confon. Bona nit i pantalons.
Talent musical local, talent d'enginyers local. Explica'ns una mica més què és el que fas realment ara.
Doncs, mira, ara estic a Comexi, no? Que és aquesta empresa que fan equips, fan maquinària pel sector de l'envàs flexible, l'envàs, el flexible packaging, que se'n diu més típicament. Que al final són, tu quan vas a un supermercat tot el que veus en allà està envasat amb envàs flexible, no? Bosses de patates, iogurts, amb ampolles de llet, d'aigua. Llavors els equips per fabricar per imprimir i per conformar aquests envasos, doncs es fan a Comexi, no? Llavors, el meu dia a dia, no? Jo treballo per projectes, és a dir, en el moment l'empresa detecta la necessitat, diu, ostres, doncs mira, ara volem una màquina que imprimeixi en vez de 4 colors, amb 5 colors, no? Doncs a partir d'aquí, no? La direcció de l'empresa diu, vale, doncs muntarem un projecte per poder oferir als nostres clients una màquina que tingui 5 colors i destinarem aquests recursos, no? Aquests diners, aquests enginyers i demés. Llavors, jo ara estic de cap de projectes, jo agafo una mica la responsabilitat d'aquest projecte i m'ocupo des de... Normalment es parteix del que es diu el full de requeriment, no? És una llista de volem que la màquina tingui 5 colors i que vagi a 600 metres per minut i que faci d'ample 1,5 metres. Requeriments d'aquest tipus, no? Llavors els enginyers, no? Els cap de projectes comencem a idear, doncs mira, doncs la màquina té que fer 3 metres d'alt, 6 metres de llarg, perquè això, perquè l'altre. Posarem aquests motors, posarem aquesta electrònica. I a partir d'aquí, quan ja ho tens una mica conceptualitzat, entres en una fase de disseny i va, anem a dibuixar com seria una estructura, no? La simulem, la calculem. Ara hi muntem els motors, ara mirem a veure com funcionaria si això... Ostres, ara ens hem adonat que tot això que hem dissenyat allà no hi cap, hem de treure i fer-ho de nou, no? Una mica tot el que és el procés de disseny, no? Que és el que passa entre que entre que tens una fulla de requeriments, no? El procés de disseny és doncs, conceptualitzar aquesta, com serà aquest equip, dissenyar-lo, prototipar-lo, normalment fem un prototip, fem una primera unitat, la posem en marxa, la validem, aprenem què ha anat bé, què s'ha de millorar, iterem si podem, de vegades no hi ha pressupost i hem de salvar-ho com podem, no? I un cop ja està validat aquest prototip, aquest disseny, no? Ja entra en la fase que és industrialització, que és que allò sigui fabricable, en sèrie, diguéssim, no? I un cop ja està industrialitzat, doncs allò es comença a vendre i això ja passa a ser terreny del que es diu operacions, que és la part de l'empresa que es dedica a assegurar-se de que aquells dissenys que té l'empresa es puguin anar fabricant, es puguin anar...
Es fabriquen en aquesta empresa.
Ja. En aquest cas, a Comex, sí, es fabriquen a...
Fa tot el procés. Clar, estan en una empresa, tu no pots triar els projectes que vols fer, però un cop t'has ficat en un projecte, pots... per dir-ho així, canviar alguna cosa, millorar-ho, posar alguna cosa teva, no?
Clar, al final, és sempre una feina d'equip, i sempre, al final, diguéssim, els que estem a l'oficina, tots acabem influint en quines són les necessitats de l'empresa, no? Perquè jo he vist això que pot funcionar, jo he vist l'altre, jo he tingut aquesta idea, no? D'alguna manera tots podem influenciar. On sí que tinc més a dir, en el meu cas, és en el que és el disseny, no? Al final, el que s'ocupa, no? La persona responsable de com acaba, quina forma acaba tinguent la màquina, no? Un cop definits aquests requeriments, doncs passa per mi i fins que s'acaba el disseny. Sí.
Hem parlat també durant tota l'estona de que has fet un màster, un secret de grau o diversos màsters. La docència no t'ha interessat mai de fer... alguna cosa...
Bueno, ja he fet els meus pinitos en el... quan estudiava la carrera vaig fer una mica per pagar-me els estudis vaig des de tercera carrera vaig treballar en una acadèmia universitària ensenyant càlcul d'estructures i sempre anava fent alguna coseta. Ara sóc professor de la UPC del màster de fabricació additiva i dono classes d'elasticitat i resistència de materials. Però com a dedicació exclusiva no ho he vist mai. Tot i que m'ho passo bé, ja m'agrada, però a mi el que m'agrada és la
part més pràctica.
El dissenyar i l'inventar.
I com veus això en el futur? Com veus el futur? O com veus el teu futur?
Bueno,
que dissenyareu?
Problemes de trobar feina no n'has tingut.
En els 30 anys que venen... Que...
Sí, per una banda, problemes de trobar feina, ara mateix hi ha més feina que enginyers per fer-la. Per tant, en aquest sector, amb aquest tema, estem tranquils, hi ha bastanta feina. I amb el futur, doncs, ara estem vivint el que és la quarta revolució industrial, la indústria 4.0, i ja es parla de la cinquena revolució industrial. Una mica la gran preocupació de la indústria és que així com fins ara, no? Doncs el que es volia era que les màquines cada cop fossin més ràpides, més productives, més eficients, el que es vol és que les màquines cada cop estiguin més connectades, que cada cop siguin més versàtils, que cada cop puguin fer més coses diferents, customitzar els productes, no? El més ràpid possible. I aquí els reptes principals de la indústria, del flexible packaging i de l'indústria en general, una bona part passen per aquí.
I els temes de la sostenibilitat o de les matèries primes que s'esgoten i això?
Un dels pilars de la indústria 4.0, és que la indústria 4.0, aquesta revolució industrial que podíem parlar dies, un dels pilars, un és la connectivitat, no? Un dels altres és la sostenibilitat, hi ha molta feina per fer en aquest àmbit.
El que queda pendent, perquè em sembla que en algun moment vas comentar que hi havia poques dones fent aquests temes, poques professores, poques enginyeres en general, queda aquest tema pendent. Com a mínim que les nenes i noies sàpiguen que ho poden fer igualment de bé o malament que els nois.
Més bé, i tant. Són molt ordenades, molt ordenades, molt estructurades. Això és molt important, l'enginyeria.
El bo és que qualsevol nena tonta pugui fer el mateix que un nen tonto i se'n surti. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
A vosaltres, moltes gràcies.
M'ha pres un piló i ja et tornarem a veure. Gràcies.
Gràcies.